Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julbe. Molt pendents d'aquesta hora de Palma de Mallorca, on quatre persones han mort aquest dijous i una vintena han resultat ferides per l'esfondrament del restaurant Medusa Beach Club, situat a la platja. Acabem de saber que les víctimes són una jove espanyola, un senegalès i dos alemanys. Dels 20 ferits, 7 continuen en estat molt greu i 9 han estat de gravetat. Els efectius han confirmat que l'esfondrament s'ha produït per culpa de l'excés de pes a la terrassa que s'hauria acabat ensorrant. Els bombers continuen buscant víctimes sota la runa. El cap del cos, Eder García, acaba de donar més detalls sobre aquest accident.
Necessitem silenci per acabar de rescatar o mirar que no hi hagi ningú més. Ha caigut la primera planta, s'estan investigant les causes. La primera hipòtesi és que és per sobrepès i s'han dut un forjat que hi havia a la planta soterrani. Hi havia una bòveda de maresc i és allí on hem trobat més víctimes. Se coneix el nombre de víctimes, que són 20 a hores d'ara. La nacionalitat, hi ha diverses nacionalitats. El que sí que sabem és que la majoria no són gent de Palma, sinó són estrangers.
L'Ajuntament de Palma ha decretat 3 dies de dol, molt pendents. Per tant, si ens arriba qualsevol informació d'última hora des de Palma de Mallorca. I 2 dies després que Pedro Sánchez anunciés que Espanya reconeixerà a Palestina com a estat, Israel ha anunciat avui que prohibeix al consolat espanyol a Jerusalem prestar servei als palestins. Així ho ha assegurat el ministre d'Exteriors, Israel Katz, que ha carregat amb força contra el reconeixement espanyol a l'estat palestí i ha criticat concretament la vicepresidenta Yolanda Díaz per afirmar que cal alliberar Palestina des del riu fins al mar. I l'expresident del govern espanyol, Felipe González, creu que el candidat del Partit Socialista, Salvador Illa, ha de ser el pròxim president de la Generalitat perquè ha estat el guanyador a les urnes i espera, de fet, que els socialistes no acabin cedint i donant suport a una investidura del candidat de Junts, Carles Puigdemont.
Puigdemont dice, es que tú también perdiste. Y con mi apoyo gobernaste, por tanto ahora devuélveme el apoyo para que no sea ella el que gobierne. Yo espero que esto no ocurra, de verdad espero que esto no ocurra, este intercambio de cromos. No, al contrario, yo creo que hay que apoyar, de verdad hay que apoyar a Salvador Illa. Y hay que apoyarlo de verdad por los catalanes.
Felipe González assegura que la pitjor època del PSC va ser l'herència de José Luis Rodríguez Zapatero. I abans dels esports, una darrera qüestió. L'investigador de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, Jaime Palomera, alerta, atenció, que hi ha molts interessos perquè Barcelona passi a mans de grans consultores immobiliàries que volen que la capital catalana sigui només pels sectors més rics. Palomera, aquí parat el cas amb la capital d'Anglaterra. Són declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
Una tendència que el que vol és que Barcelona s'assemblin cada cop més, doncs, per exemple, al centre de Londres. Ara mateix està en mans de magnats del petroli, de fons d'inversió o de gent molt, molt rica. A Londres, per viure-hi, tu has de viure a la zona 5 o zona 6, que vol dir que has de viatjar una hora i pico cada dia per anar a la teva feina. Doncs ara mateix hi ha una pressió molt gran i que això passi a ciutats com Barcelona.
L'investigador Didra ha posat d'exemple models molt exitosos com són Viena o Singapur, on els ajuntaments controlen la major part del sòl i, per tant, vigilen que no es pugui especular amb l'habitatge. A punt d'enfilar a les 11 i 4 minuts, plana esportiva, la plantilla del Barça viatja aquesta hora cap a Bilbao, on demà juga la final de la Champions. El tècnic Jonathan Giraldez no ha volgut deixar cap jugadora a Barcelona i, per tant, s'ha endut tot l'equip, també totes les lesionades. Acompanyant l'equip hi haurà milers i milers de culers per donar suport a les jugadores que podrien guanyar la tercera Copa d'Europa, la segona consecutiva. Segons la UEFA, són al voltant de 40.000 assistents al partit que tenen entrada com a afició del Barça. Aquest divendres, una cinquantena d'autocars ja han sortit amb destinació Bilbao. No serà un partit fàcil per les blaugranes, que s'enfronten a la final amb l'Olímpic de Lió, l'equip que més Champions ha aconseguit al llarg de la història. De fet, les blaugranes ja han perdut 2 finals contra elles, però Patrick Guijarro confia en l'evolució que ha fet l'equip.
Somos un equipo más maduro, sin duda, lo hemos demostrado tanto en la final del año pasado, que empezamos perdiendo igual que con la del Olympique, y tanto en la eliminatoria de Chelsea, y eso nos hará fuerte de cara a lo que nos viene.
Una final que es disputa demà a partir de les 6 de la tarda. Doncs amb el Barça acabem, més informació d'aquí una hora a les 12. Mentrestant, els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Set minuts que passen de les 11 del matí. Mireu, avui a la caravana hem convidat a un dels grans escriptors i una de les grans personalitats de casa nostra, com Jordi Sierra i Fabra. Ell té 76 anys i ja porta 560 llibres publicats. Sembla impossible, però ell ho ha fet. Amb 8 anys ja escrivia i amb 12 ja tenia enllestida la seva primera novel·la llarga de 500 pàgines. Ell assegura que la lectura li va salvar la vida. Era un nen tartamut. Tartamut assegura d'aquells que no parlen, però quan escrivia diu que no tartamudejava i des d'aleshores no ha deixat d'escriure. L'últim llibre que ha publicat és La Verdad Oculta, on hi trobem una Barcelona senyorial i urbana de dues èpoques molt diferents, una novel·la que ens endinsa els obscurs secrets de l'alta societat a través de la complexitat psicològica dels seus personatges. Per parlar de la seva nova novel·la i de molt més, Jordi Sierra, molt bon dia.
Bon dia.
Vaig a entrar a l'estudi, Jordi, em deia sempre a Radio Estel m'acabeu convidat per una cosa o altra, però és que és un plaer tenir sempre en Jordi Sierra als estudis de Radio Estel. Jordi, com estàs després de publicar aquesta nova novel·la, La Verdad Oculta?
Bé, el cert és que cada any al març i a l'abril i al maig tothom publica llibres de cop, i llavors he publicat l'últim Miquel Mascarell a l'abril i ara surt aquest, La Verdad Oculta, al maig. Vull dir que la gent diu... Però, clar, aquest llibre està fet fa 5 anys, eh? Vull dir, no està fet fa 2 dies. I les editorials els programen, tenen els seus canals, uh-huh. I em trobo a vegades que surten a la vegada diversos llibres meus.
Clar, bueno. Perquè ho calculem, eh? Abans dèiem, en Jordi Sierra ha publicat 560 llibres, però fets, en tens 598.
Sí, me'n queden dos per arribar als 600. Amb el meu nom, eh? Cuidado, perquè fa 40 anys feia de freelance... I llavors feia moltes coses amb pseudònim, acceptava encàrrecs. Quan jo firmo alguna cosa perquè ho faig jo. Quan era freelance, si m'encarregava alguna cosa, la feia. I tinc, bueno, 50 o 60 llibres més amb pseudònim.
Arribaràs als 600?
Sí, i espero que als 700.
I als 700, eh?
Aviam, 76 anys, espero morir, espero morir-me al 100. I escrivint, sa i bé, platòric.
Hi ha dia que no escriguis, Jordi?
Sí, és que aviam, és que la gent confon escriure amb pensar. És molt diferent. O sigui, si sumes tots els dies de l'any que jo escric una novel·la físicament, em sembla que no arriba ni als 3 mesos. Els altres 9 són pensar, viatjar,
informar-me, investigar, si cal investigar, clar. Aquest llibre, La veritat oculta, no ha sigut massa, però també té una investigació, perquè passa l'any 59 uh-huh. i l'any 60 i l'any 92. Són dues èpoques diferents. Vulguis que no t'has de situar. Ja has de mirar diaris de l'època i recordar el 59, quan tenies 12 anys tu, com era la vida. I el 92, en plena eufòria olímpica, com, què feies? Per tant, el treball d'escriure és molt senzill. O sigui, aquesta novel·la, que és molt gruixuda, molt feixuda, deu estar feta en 3 setmanes com a molt escrita.
En 3
setmanes escrita. Però molts llibres meus els he fet en 3 o 4 dies, però puc estar mesos anant-li voltes, fent el guió previ. Sempre sé que fer un guió previ, en paper i boli, i cada capítol resumint-lo amb 50 línies. Què passa? On passa? Per què? Què diuen? Què fan? I això és la clau. Mm-hmm. Després d'escriure sóc ràpid, sempre ho he sigut.
Jordi, de quin neguit surt La veritat oculta?
Bé, de molts neguits. Fixa't bé que en la dedicatòria, el llibre diu exactament que està dedicat a la meva desconeguda família paterna. I a un tal Octavi Fabra, que me'l van apartar quan érem nens i mai havia vist a veure. Vull dir, això té molt a veure. Inclús el personatge del detectiu parla del seu passat i, de fet, està parlant del meu passat. O sigui, el meu pare va morir quan jo tenia 28 anys. I, de sobte, al cap de 9 anys després, me n'entero de que era fill il·legítim d'un metge de Valladolid molt famós, que jo no ho sabia, i jo encara tenia un avi, 3 tiets i tietes i 8 cosins, que no coneixia. I això ningú ho va explicar. O sigui, la gent va morir sense explicar-me això. Aquella mania de protegir els nens. No, que no se n'enteri el nen que no pateixi. El nen té dret a saber d'on ve i què passa a la seva vida. Perquè després és tard quan se n'entera. Llavors, aquesta història, una altra és la del meu, aquest Octavi Fabra, que era un cosí meu, que érem dos nens, que jugàvem sempre junts. I un dia el meu tio es va separar de la seva dona i ja no m'han deixat mai més veure aquest Octavi Fabra, que era el meu cosí. Uh-huh. Per tant, aquest llibre parla d'aquestes coses. Aquest llibre parla d'una criada que arriba a Barcelona l'any 59, ve de poble, a treballar amb una família burgesa de diners, en la qual hi ha el cap de família que, degut a la guerra de Cuba i del Fidel Castro, veu que el seu negoci de sucre perilla. Per altra part, la dona, virtuosa, catòlica, religiosa, tal i qual. El fill gran, en seguida, s'enxotxa de la criada perquè és molt mona. La filla petita l'odia, no sap per què, però li té molta mania. Llavors, en paral·lel, hi ha un detectiu, l'any 92, que està buscant aquesta criada 32 anys després, i el seu fill. Llavors ja comences a preguntar, aviam, ha tingut un fill d'aquí. Clar, a la seva hi ha 3 homes, el cap de família, el fill i el nòvio que té un quinto de l'època, que en aquella època era molt normal veure quintos i criades jocs per la tarda passejant. Llavors ja comença el misteri. I després hi ha un crim. Què ha passat a l'any 59? Qui ha mort? Qui l'ha matat? Per què? Per tant, per un cantó no era la costumbrista, que parla d'una Barcelona burgesa del 59, l'època encara que, bueno, venia aquí l'Eisenhower i a legitimar l'exèrcit de Franco, i per altra part, la Barcelona olímpica del 92, amb un detectiu que està buscant a una senyora que ha desaparegut fa 32 anys. Per tant, és un part llibre mig policiac, una miqueta, però també és un llibre que parla de coses de com eren fa uns quants anys.
De seguida tornem al llibre, Jordi, però m'encuriosia molt el que m'explicaves de la teva família. Com et va marcar tu tot allò?
No, quan em vaig entrar, o sigui, en parlant clar català, tant se'm va fotre. M'era igual. El que passa és que durant molts anys, quan el meu pare no em deixava escriure, i em prohibia escriure, i plorava, perquè volia que fos matemàtic, volia que estudiés una carrera, volia que fes una sèrie de coses que jo no em venia de gust fer. Vaig estar 5 anys treballant a la construcció i estudiant per la nit aparellador, cosa que odiava perquè tot era matemàtiques, perquè el meu pare em va obligar. Llavors, jo era un nano diferent, escrivia, i ell no ho entenia. De sobte, a més, després em fico a escriure al món de la música rock, soc director de revistes de música, anava amb els cabells llargs, i els meus amics eren músics, eren cantants, que el meu pare no ho entenia. I llavors el meu pare mora amb 3 infarts que té seguits, i mora molt jove, I sempre et queda la recança de dir, hòstia, el teu pare s'ha mort sense que li hagis pogut demostrar que tenies raó, que ets escriptor, i potser li has trencat el cor. Uh-huh. Llavors et sents malament perquè et penses que ha sigut part de la mort del teu pare, i això et pesa. I quan 9 anys després te n'enteres que no, que el teu pare ja valia malalt de sèrie, ja venia tocat de sèrie, ja venia fotut pel seu passat. I penses, coi, no vaig ser jo, és que era ell que ja venia així. Mm. Per tant, quan te n'enteres, em vaig quedar igual. Vaig pensar, bueno, ara ja ho sé, fantàstic, però ja no té arreglo, el meu pare estava mort. Vull dir, de què serveix tirar-te els cabells? Me cago en dena i cridar. No, ja ha passat. La vida és això. Algú va dir una vegada que la vida és un 5% el que et passa i un 95% com t'ho prens. Mm. Llavors és millor relativitzar les coses. Quan no pots fer res ja, pues deixa d'importar-te.
Tu ets un optimista, de mena?
Sempre ho he sigut. Sempre o sóc un pessimista, o sóc un... No, com ho diuen? Un optimista destrempat, o un pessimista no sé què? Però sempre, bueno, estic viu, només tinc una vida, que és aquesta, intento viure-la al màxim. He tingut cops molt forts últimament, la mort de la meva dona, amb un accident, vull dir, va... Són coses que et deixen fotut. Però cada dia t'aixeques i has de seguir, perquè hi ha altra gent al teu costat i perquè fins que no et moris tens l'obligació d'estar viu. Ja està.
Equivocadament o no, jo sóc dels que penso, Jordi, que si algú treu un llibre, indubtablement, part d'aquest algú hi és reflectit en aquest llibre. En el teu cas, passa una mica més? Quant de tu hi ha en els
teus llibres? En aquest cas potser sí, però en aquest llibre, La veritat oculta. Però pensa que hi he fet 600 llibres de ciència-ficció, policiacs, d'història, per nens, per grans, no sé, jo no estic a tot arreu. Vaig publicar fa uns mesos un llibre que es deia Història d'un pedo, en vers, per nens petitets, evidentment. Jo no, vull dir, però tu, aviam, qui no s'ha tirat un pet a la seva vida? Tots ens han tirat un pet.
Tothom. Per tant, no diuen que és molt recomanable.
Per tant, exacte. Per tant, la gent pensa que un sempre escriu del que li ha passat. I no, jo faig novel·les, soc novel·lista. Una vegada em va dir un paio, als anys, quan jo era adolescent, 17 o 18 anys, un dia em va dir, diu, la teva vida no li importa a ningú. Fes novel·les. I és veritat, he estat a punt de morir 6 vegades, accidents d'aviació, atemptats terroristes, i, bueno, ho explico, però en una novel·la no hi he ficat mai si no té que sortir. Si un dia en una novel·la tenen que fusellar un tio, quan he estat davant d'un paio amb un kalashnikov apuntant-me a l'estómac, ja sé el que se sent en aquest moment. Però si no, no val la pena que per fardar amb una novel·la ho fiquis tot. No, jo invento històries.
Per escriure és imprescindible sentir?
No, és que els llibres no s'escriuen. Se senten. Jo sóc escriptor, vaig néixer per escriure. Un artista neix per alguna cosa, té unes motivacions que no té la gent normal. La gent normal va pel carrer, veient el carrer, els núvols, si plou, o el cotxe que ve. Jo veig històries contínuament, sóc un visionari, imagino contínuament coses que han de passar o que poden passar. Per tant, com convertir això en una història escrita? A través dels sentiments. El que sents és el que et motiva per fer una cosa. Perquè una persona llegeix un diari i veu una notícia i jo, en canvi, veig una història per escriure? Perquè, evidentment, ja som un tarannà diferent. L'artista té aquesta parabòlica que capta energia contínuament.
Com dèiem a l'inici, en aquesta novel·la La veritat oculta ens presentes una Barcelona senyorial i urbana de dues èpoques molt diferents. Quins records en tens tu d'aquelles dues Barcelones?
Bé, i he escollit precisament aquests dos... Però, claro, la gran pregunta és per què no el 55 i el 83?
Clar.
I per què no el 2014? I per què no... Bueno, són decisions que té que prendre un escriptor de manera ràpida i racional. En aquests moments... El tema del primer vaig escollir el tema del policia, del detectiu, l'any 92. Per què? Perquè en aquella època encara no hi havia mòbils, ni hi havia WhatsApps, ni hi havia tonteries, ni hi havia internets. Per tant, el detectiu té que investigar, no començar a mirar internet tal i qual. Per tant, és un dels últims anys en el qual encara un policia podia investigar a palo duro, o sigui, com es feia abans. Llavors vaig situar, dic, ja, està buscant una persona. Quan m'interessa a mi que hagi passat la història? I tenia que buscar un punt d'inflexió a nivell mundial, i com que el tio és empresari, que té un negoci de sucre, vaig pensar, mira, quan el Castro ocupa el poder a Cuba l'1 de gener del 59, l'estima canvia una miqueta la perspectiva, i aquí a Espanya, no sé, a Cuba hi havia molta proximitat. Així que va ser una decisió molt racional de dir, si passa el 92 al de Llonces, han de passar uns 25 o 30 anys. M'interessava fer el... Vaig dubtar el 64, que és l'any que l'Espanya va guanyar la primera Eurocopa. Podia pensar el 62, que és quan es mor el Kennedy. Però al final vaig dir, no, anem enrere, el 59, perquè encara hi havia aquella Barcelona que... El 60 ja va començar a canviar tot, la música, la societat... Però als anys 50 encara hi havia... El 59 era el final d'aquests anys 50, encara molt apagats dels 40, a la guerra, a la postguerra espanyola. Per tant, vaig triar aquests dos anys conscients, però de manera ràpida, eh? No vaig dubtar massa.
Com saps, Jordi, últimament ha passat molt amb pel·lícules, però darrerament ho veiem molt al teatre, que novel·les que han tingut molt èxit s'han transportat dalt dels escenaris. T'agradaria que La Verda Oculta passés això?
Bé, aviam... És increïble perquè jo sóc un fill del cine, no de la literatura, sóc fill del cine, he llegit molt, evidentment, però he vist pel·lícules tota la meva vida. Cada dia m'has anat a dormir, o vaig al cine, o veig dues pel·lícules en vídeo. He vist tot el que es té a veure. Però, no, he tingut una mala sort amb... Si jo n'estic fart que em diguin allò de... Si fossis americà... Si fos americà, sí, estaria a Hollywood fent guions de pel·lícules i ja hauria guanyat 3 Oscars, o no ho sé. Però coi, soc català i espanyol i vinc aquí, no, i aquí no hi ha diners. Llavors, m'han comprat llibres... Bueno, la Disney em va comprar un llibre. Directors famosos com el Manolo Uribe. Productores... El David Menkes, director, és l'últim que ha fet una pel·lícula meva amb l'Anna de Armes, que ahir va estar a Barcelona, fa 10 anys. I no, o no s'han fet, o hi ha hagut problemes. La sèrie Mascarell... Tothom pregunta sempre, com és que no es fa una televisió? Coi, TV3 va dir que la volia fer fa 5 o 6 anys. Però, claro, si no hi ha després una altra part que col·labori, sempre hi ha alguna pega. O falla la financiació, o falla el no sé què. El Pep Montner, l'actor, fot 10 anys que està darrere de ser el Miquel Mascarell a la pantalla. Per tant, aquest llibre, La Veritat Oculta, diguem honestament, és un culebron. És un culebron. Criada, que arriba a Barcelona, moníssima, i que se la vol follar el senyor de la casa, el fill i el nòvio. Vull dir, és un culebron, però ben escrit, que és la diferència amb els culebrons aquests de venezolanos que veiem per televisió. Per tant, això seria, no una pel·lícula, no, una sèrie de televisió. Una sèrie. Ara, en teatre he fet moltes coses. Kafka i la muñeca viajera s'ha fet a 20 països. Ara s'acaba d'anar per sexta vegada a Rio de Janeiro. Aquest any s'ha anat també a Suècia. Bueno, o sigui, ja he fet coses, però no depèn de mi. Jo sóc escriptor. Que es faci una cosa amb teatre o amb cine depèn d'un productor, d'una companyia, i amb això ja no m'hi fico.
Doncs mira, com que ets escriptor, t'ho preguntaré d'una altra manera. Jordi, llegim prou a la societat catalana, i encara més, llegim prou en català?
Aquí hi ha dues preguntes, dues respostes. En primer lloc, a mi quan em diuen que un nen... Aviam, retrocedeixo. Quan jo era nen, era l'únic nen del meu col·le que llegia. L'únic. L'únic era la lectura del Quijote, obligat. Els altres, ningú... I llavors, vull dir que en aquella època ningú llegia, i jo llegia. Com es troba avui en dia? Que tots els nens llegeixen. Però a mi no em serveix de res que em diguin 80 de cada 100 nens llegeixen. Prefereixo que em diguin 60 de cada 100 entenen el que llegeixen. Perquè el gran problema és que no ho entenen. El problema és que el món d'avui en dia és vertiginós, pantalles, tal, tal, i llegeixen, però no entenen. O sigui, no assimilen el que llegeixen. Per tant, es llegeix molt més que abans, i molt més, però no s'entén. L'altra part, en català. Bé, jo crec que estem en un moment, com això té raó la Generalitat, preocupant del descens de gent que parla i el descens de gent que llegeix. El meu personatge, Miquel Mascarell, saps la de cartes que estic rebent perquè només l'han publicat en castellà? Es pensen que és culpa meva. I no sé com explicar que jo sóc escriptor. Que si l'editorial em diu fa un any i mig, tanquem la sèrie, vale. És que en tinc un per fer que és molt bo. Vale, fes-ho, però només en castellà. Ja em vaig emprenyar, ja vaig dir de tot. Però què faig? No el publico. Sóc escriptor, abans que res. No vaig amb la bandereta amunt i avall. Primer sóc artista, escriptor. I vaig dir, bueno, és un llibre que ja tinc el guió fet, l'escric. En castellà, vale. I la gent m'està dient que per què no l'he fet? No és culpa meva. Jo només sóc escriptor, però si hi ha una editorial que no el publica... Llavors, clar, que Sí, per què tanca la sèrie? Perquè ja portem 15 llibres. Però per què no surt en català? Pues deu ser perquè es ven poc. I l'editorial, evidentment, no són unes germanes de la caritat. Per tant, deuen pensar, es ven més en castellà que en català. En català, potser no cobreix gastos, doncs no es treu en català. Jo no tinc la culpa. Però això és un índex de que, evidentment, sí que hi ha una mancança. Però, clar, cuidado, el Miquel Mascarell és un personatge policiac que es llegeix la gent gran. Això vol dir que també la gent gran llegeix menys en català. No únicament els nanos. O sigui que és un tema molt delicat que requereix de molts esforços socials, polítics, i els escriptors som els últims monos. Si jo tinc que escriure un llibre i sé que en català no el publicaré, coi, però el farem castellà, perquè, a més, jo venc a Amèrica Llatina. I estic traduït a 30 idiomes. A Xina acabo de vendre 1 milió de llibres. 1 milió, a Xina. Amb els nens xinesos llegeixen llibres meus. És al·lucinant. I llavors vull dir, aviam, jo tinc que menjar cada dia. Ja faig el que puc. Ja he reivindicat la meva guerra. Perquè, hòstima, l'any 68, quan vaig començar a escriure i vaig reivindicar el meu nom, Jordi Sierra i Fabra, i em deien que no podies posar aquest nom tan català, i em deien que la I llatina era una falta d'ortografia, i em deien que Jorge, jo, no, no, no. I en aquella època vaig dir, no escric si no podeu el meu nom, i m'estava jugant al futur, i vaig mantindre ferm. Però avui en dia encara tinc d'anar amb garreta, ja he fet les seves guerres, ja les he fet.
Com està el món editorial, Jordi?
Pues la gent va molt despistada. Jo publico en 20 editorials a Espanya, clar, imagina't. I en tinc 4 a Mèxic, 4 a Colòmbia, 2 a Ecuador. Si publico arreu del món. Però, clar, hi ha molt despiste, perquè de sobte fa 20 anys es posa de moda el Harry Potter. Saps la gent que em va trucar dient-me, Jordi, haz algo de niños magos. Aviam,
sí?
Aviam.
T'ho van demanar?
Sí, claro. I quan
algo de niños magos, eh?
I quan el crepúsculo, oye, estan de moda los vampiros. Aviam, si jo faig un llibre de vampiros, saps? Perquè a mi se m'ha ocorregut. Jo soc lliure, independent, feliç. Faig el que vull, escric el que m'agrada. Mai he fet encàrrecs amb el meu nom. Per tant, vull dir, llavors la gent està buscant sempre el nou bestseller, el nou el que sigui, però sempre copiant. Hi ha dos tipus d'artistes, sobretot d'escriptors. El que crea, el que obre camins i el que se segueix. Jo tinc la sort que hi he obert camins sempre. I si ho tinc innovador, i he arriscat sempre molt, i he fet coses que ningú havia fet. Quan vaig publicar, ja fa 35 anys, Noche de Viernes, Nit de Divendres, la novel·la realista espanyola no existia. Ningú havia fet llibres tan d'usos. I vaig fer Noche de Viernes, va pagar, i per aquí es va obrir un camí. Per tant, Sóc un escriptor que obre camins. El que els segueix, còpia, vale, té que jalar, pues vale, endavant. És artista, no ho sé, ja no m'hi fico. Però jo reivindico la creativitat, la llibertat i d'aquestes coses. Per tant, quan jo faig un llibre, no penso mai a quina editorial l'enviaré. Primer el faig. I quan ja està fet, és quan dic, aviam, aquest llibre, home, potser que l'enviï a Lo Que Leo, perquè, o potser que l'enviï a SM, o si és adult, doncs llavors potser que va a un lloc o un altre. Però primer faig el llibre, i després ja penso què faig amb ell.
598 llibres, el que està clar és que jo crec que per ser un escriptor i un bon escriptor has de llegir molt. Tens calculats quants llibres has llegit?
No, això és impossible. És com dir quantes pel·lícules he vist a la meva vida. Si en veig una o dues cada dia, és molt complicat. Jo cada dia, entre treballo al dematí 3 o 4 hores, a la tarda també 4 hores més, i a les 2 i mitja, és l'hora que dino, veig l'informatiu, després llegeixo un diari o dos per veure com està el món i la novel·la que estic llegint en aquest moment. Clar, si la novel·la és petiteta, me la ventilo en 2 o 3 dies, si és gruixuda, una setmana. Per tant, i a les 4 i mitja em torno a ficar a escriure. Per tant, és impossible. Però de nen llegia un llibre al dia.
Un llibre al dia?
Sí, eren baratets. Els llogava per 2 rals. El tia de l'escola venia a Passec, diaris vells, anaven mitja passeta i llogava un llibre en una llibreria de segona mà. Què llegia? Pues llibres aquests baratets de la Bruguera, que volien 6 pessetes, de l'Oeste, de marcians i de gangsters. Jo em vaig formar llegint porqueria.
Porqueria?
Sí. Aviam. Sempre els he dit als nanos. Nano.
M'han dit que llegies fins i tot el diccionari, Jordi.
Sí, per aprendre paraules noves, pels meus llibres. Jo els dic sempre als nanos, per saber que un pastel és bo, primer has d'haver menjat merda, nen. Has de comparar. Vull dir, a la vida no pots estar sempre menjant pastels. també t'has d'empassar coses que no t'agradaran. Bueno, doncs jo em vaig formar llegint autèntiques tonteries, però és igual, vaig aprendre.
Mm. Com arriba la lectura a la teva vida?
Això no me'n recordo, perquè jo amb 8 anys, quan tinc el meu accident, quasi perdo el braç esquerre i el nas, que se'm va caure sense... vaig passar un vidre. Jo recordo que ja en aquella època ja devorava llibres, era una manera de viatjar amb el cap. Aviam, els primers 5 anys de la meva vida, aquí encara hi havia cartilla de racionament. Passava amb gana. Llavors, jo vaig descobrir en algun moment, no sé quan, sobretot TVOs, també en aquella època, vaig descobrir que llegint, jo volava amb el cap, amb l'imaginació. O sigui, la primera vegada que vaig anar a Nova York, em va sorprendre perquè era com si ja ho conegués, com si hagués estat tota la vida, perquè havia llegit tants llibres i havia vist tantes pel·lícules a Nova York, que ja era, bueno, mira, estic a Nova York, ah, sí, mira, per aquí hi ha aquest parc. Llavors, la cultura que et dona a llegir no te la dona a estudiar. El que s'estudia s'oblida, el que es llegeix no, es queda dintre teu.
En aquestes xerrades que dones a vegades, Jordi, una de les frases més boniques que has dit precisament a la xerrada, crec que vas fer del BBVA, va ser...
Aviam, no diguis BBVA. És que la gent sempre... Molta gent m'ha arribat a dir, ja està bé, et va comprar el BBVA. I penso, perdona, em van entrevistar...
Ah, va ser una entrevista...
Aprendemos juntos.
Sí, doncs una xerrada.
El País, que després va resultar que ho financiava el BBVA, però quan que surt el BBVA, la gent es pensa que estoy comprado por el BBVA. No, és Aprendemos juntos El País.
Ara.
Vale.
Doncs en aquella ocasió vas dir, llegir em va salvar la vida, escriure li va donar sentit.
Exacte. Primer salva la vida, una cosa, i després quan ets aquest nen que descobreix que escrivint no tartamudeja, pensa, coi, jo puc ser millor que el que estic llegint, i evidentment li va donar sentit escriure. Jo soc home que va néixer llegint i espero morir escrivint.
Mm. Explica'm una cosa, Jordi, perquè jo crec que és prou conegut, però no per ser prou conegut deixa de sobtar. Tu eres tartamut.
Sí. I no es nota, oi? Parlo molt ràpid. Bueno, és una història d'aquelles... De nen patia bullying, assetjament escolar, el tartaja, coses d'aquestes... I, però diré una cosa, cada cop... En aquella època no podies anar al teu pare. Papa, papa, que em pega el nen un mató de la classe. Pega el teu pare, que és petit. I tu callaves. Tampoc podies anar al teu profe. Profe, que me pega el mató de la classe. Perquè t'hagués dit, apanya-te. Tu havies d'empassar. I et diré una cosa, cada cop que vaig rebre em va fer més fort. Avui ho entenc. A més, jo tenia un somni. Sempre recordaré un dia que m'estava fotent cops de puny al bèstia de la classe, que estava petit, però no era petit, era enorme. I recordo que jo vaig pensar, tu seràs sempre un bèstia, sempre, perquè el que pega de nen pega de gran. Jo seré millor que tu, seré escriptor. Tenia un somni, i aquest somni em feia fort. Quan ets un nen i no tens res, i t'estan a tot arreu putejant, i tens un somni i dius, jo m'aferro a això, això et salva la vida. Per tant, jo deia, jo seré millor que tu, i evidentment he sigut escriptor i he sigut el que he volgut. Però sí, era tartamut. I llavors, recordo la meva famosa frase, que s'ha dit molt. Un dia vaig dir, vale, soc tartamut i ho sé. Hi ha gent que és idiota i no ho sap. Tinc un avantatge. Si saps el que és, ets un avantatge. I vaig començar a explicar xistes. Us explico un xiste. La gent flipava. Claro, mai aconseguia acabar el xiste. Però sempre tenia, al final, el recurs de dir, això ben explicat té molta gràcia. I es fotien a riure. No sé com va ser, però amb 4 anys tenia un programa de ràdio. Un programa de ràdio, amb 4 anys. El tartamut, un programa de ràdio. Per què? Perquè va deixar d'importar-me ser tartamut. Primer, t'has de riure de tu mateix. Jo m'enric de tothom, sempre estic content i me n'enfoto de tothom, però primer de mi mateix. No et pots prendre en sèrio tu mateix. La meva obra és molt sèria. El que jo escric, encara que sigui un llibre infantil, el que sigui, és molt sèrio. Jo no. Jo no sóc sèrio. Jo em ric de tot i llavors, claro, si te'n rius tu mateix, desarmes els que es volen riure de tu. No els hi dones bales a la seva pistola. Pensa, coi, perquè em tinc que ficar molt tartamut aquest si no li afecta. Pues ja està, així de fàcil.
Jordi, què t'agrada més, escriure per adults o per nens?
És que m'agrada escriure. M'és igual el que escrigui. Jo sóc escriptor. Igual dels gèneres, faig sense ficció, de policiaca, de negre, tal. O sigui, el fet de sentar-me a escriure i parir una història, inventar alguna cosa, és genial. És genial. Quan fa... L'única etapa de la meva vida que he estat sense escriure 5 mesos va ser quan aquell camioner malparit va matar la meva dona, en cocainòmano perdut, i vaig estar sense escriure 5 mesos. I saps que quan vaig escriure, què vaig fer? Uh-huh. Llibres per nens i d'humor. Volia riure. I volia escriure per nens. Però vull dir, va ser un moment de la meva vida que necessitava fer això per recuperar-me jo com a escriptor. Per tant, m'és igual el que escrigui. Quan escric és quan sóc feliç. I un dia escrius un llibre d'humor i te'n fots a riure, te'n escrius un drama tràgic i et fots a plorar quan l'acabes. Bueno, això és ser artista, no de volta.
De què tens ganes d'escriure ara?
Bueno, aquest estiu, mira, és l'últim dia que estic a Barcelona. Demà me'n vaig a Vallirana i em tancaré allí 3 mesos. Ja tinc els guions dels llibres fets per aquest estiu. Els guions estan acabats, només tinc que escriure'ls. Durant tot l'any, els viatges que he fet, ara vinc de Màlaga, tot. Bueno, pues ja tinc 7 o 8 guions acabats. I començaré a escriure i aniré parant. Llavors, hi ha de tot. Hi ha un policiac, hi ha un parell de llibres durs per gent jove, hi ha un parell de coses infantils d'humor, hi ha de tot. I a vegades acabo un llibre avui, i el dia següent m'aixeco, i t'ho juro que no sé per quin començar. I deixo que l'instint em digui, mira, va, avui començaré aquest.
Quantes històries tens obertes ara?
No, obertes, al cap en tinc 50.
Val.
Amb el guió acabat ja tinc 7 o 8. Uh-huh. Però quan les escrigui les faré d'una en una i amb tota tranquil·litat. Bueno, soc ràpid. Tinc una cosa, tinc la meva vida documentada dia per dia. O sigui, tu em preguntes...
Tu tens tota la teva vida documentada dia per dia?
Tinc, de quan era jove et feia un diari.
Això voldrà dir unes memòries?
Sí. No, bueno, n'he publicat diverses. Et puc avançar una exclusiva. Al setembre publico, per fi, les meves memòries musicals. Mis años rockeros. Explicaré, per fi, quan vaig fundar les revistes, quan vaig dirigir Discos Press, quan vaig fundar Superpop, quan vaig fundar Popular 1, i les seves historietes amb el Freddie Mercury o amb tota la gent que vaig... el David Bowie, la gent que vaig conèixer aquells anys quan era comentarista musical. I he publicat unes memòries, fa 10 anys, uh-huh, literàries, en les quals explico... Tots els llibres, com et dic, els tinc... La Dreta Oculta, guió del tal al tal, escrit del tal al tal, perquè cada dia, quan acabo d'escriure, és un costum. Apunto les pàgines que he escrit i els capítols que he escrit.
Boníssim, això.
Ho tinc tot fet, ho tinc tot documentat. O sigui, si tu em dius, Jordi, La Verdad Oculta m'ha encantat, i el capítol 53 m'ha deixat garratibat. Bueno, vaig a casa, agafo el guió del llibre, fet a mà, i et puc dir, aquest capítol el vaig escriure el 4 d'octubre per la tarda.
Boníssim, això.
Perquè tinc cada dia apuntat el que escric. O sigui que jo amb això soc molt transparent.
No, Mis años rockeros, que ho tindrem això a partir del setembre, m'has dit?
Mis años rockeros al setembre surt, sí. Silex Ediciones... No el volia fer, no el volia fer, no? Em costava molt. No, però el motiu és el següent. Quan era director de Disco Express, o vaig fundar Popular 1 amb 25 anys, saps què passava? Que tenies 25 anys, eres jove, i als 25 anys, ho sento per la gent que m'està sentint, a 25 anys, encara som gilipolles. Encara... Jo era el director de la revista. Jo no em podia dir al Michael Jackson, Michael, una foto, per favor, perquè era el director. Llavors, clar, què passa? Que no tinc fotos amb quasi ningú. Les que tinc me les han fetes. El que estic amb Queen fa 50 anys, les estic entrevistant. Me l'han fet amb Leonard Cohen, estic entrevistant.
Aviam, per qui no ho sàpiga, i ara has dit uns quants noms, en Jordi Sierra ha estat Leonard Cohen, Freddie Mercury, Michael Jackson, David Bowie...
En tots els que vulguis.
Podríem dir tots,
Els anys 70, tots.
Quin és el que t'hagués agradat més conèixer i ho has aconseguit?
El Lennon. Me'l van matar abans que el conegués. I era el meu
Lennon
germà.
No el vas conèixer.
Era el meu germà gran. Era un germà gran. Per tant, com estava dient, com que no tinc fotos, deia, és que aquest és un país de fantasmes. Aquí hi ha molt fantasmes, suelto. No, jo. Jo sí que he estat. Però clar, no, com puc demostrar que he estat amb el Michael Jackson 4 vegades? L'última, el 88, encara era negre, a Roma. Pues, no puc demostrar-ho. I llavors, l'any passat, van començar a haver-hi aniversaris i la gent, a Popular 1, són molt amics meus, però surt el Martín i la Berta dient, perquè hicimos Popular 1, Berta i jo, i dius, un moment, que éramos tres, tio, com que Berta i jo? Éramos tres. O sigui, llavors vaig dir, saps què? tinc que fer les memòries, perquè jo recordo, a més, tinc les dates, dia per dia, puc explicar la història dia per dia, el que va passar i el que vam fer.
És una petita venjança?
No, 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 perquè som amics amb la gent. Per això he petita. No crec en les venjances ni aquestes coses. Però me'n vaig afartar que tothom fes memòries parlant de coses que no han viscut. Penso una cosa, a Espanya, als anys 70, es van fer 7 revistes, 7. De les 7, 5 les vaig cofundar jo. Cofundar vull dir que no era el de la pasta, jo el que escrivia, però estava allà al naixement. I de les altres dues, una la vaig dirigir, Disco Express, que va ser la més important, i l'única que no vaig dirigir ni vaig fundar va ser Vibraciones. Mm. Per tant, cony, soc un tio que ha fet història i creat les revistes que més importants. El Disco Express, quan la vaig heredar del Joaquín Luqui, era una revista bastant hortera. I la vaig convertir en una revista rockera, amb pàgines centrals, articles... Ja, jo tenia avantatge, feia articles llarguíssims, cosa que ningú feia. Vaig crear un model de periodisme musical que no existia. Llavors, tot això, al final dius, coi, o reivindiques tu, perquè fa 54 anys, o ningú se'n recorda, o no ho saben. Així que em vaig decidir a fer les memòries, i ja estan fetes, surten al setembre.
Què em deies de la gent de 25 anys d'avui en dia, Jordi?
Sí, no, i fins als 30, ja no, és que... Jo, aviam, t'imagina't, 22 anys, director d'una revista musical, a Londres, a Nova York, amb 22 anys, era un passarell, jo. Venia de treballar a la construcció, d'estudiar aparejador, i em trobo viatjant en primera classe, anant a concerts, i parlant amb tots els grans de l'època. Treballava amb això, vivia d'això, tenia un sou. Però vulguis que no, ets un criu amb 22 anys. Avui en dia veig com escrivia amb 22 anys i penso, hòstia, i jo vaig crear una època? Però sí, perquè era un criu que escrivia, i ho accepto, no hi ha volta de fulla. I va deixar la música molt, molt jo, perquè m'ha fet fer novel·les. I et dic, no tinc 30.000 discos i no en tinc cap firmat per ningú. Què m'hagués costat portar un disco a tots els de Genesis? Peter Gabriel, Phil Collins, el Michael Rutherford... Me firmeix el disco? Ni se m'ocorria com el director podia demanar aquestes coses. Llavors, jo penso que encara, quan ets jove, no ho saps, però ets tonto del cul, i no ho saps.
Giró, què tal?
Hola.
Bon dia.
Ai, hola.
Quants anys tens tu, Giró?
24, Jordi. 24, estàs amb una gilipolles tonto del cul al costat. Encantada.
No vull dir que no siguis intel·ligenta, llesta, preparada, que siguis tal i qual. Jo a la teva edat ja era pare. Vull dir que no vol dir això. Però en el fons, quan tinguis... Ja, recorda aquest dia, 23 o 20, 24.
24 de maig.
Recorda aquest dia, dintre de 25 anys, quan tinguis 50 i diràs, o si és veritat, mira que era passarella jo en aquella època, mira que era no sé què, recordo, perquè és inevitable, vull dir, no vull dir... Aviam, jo tinc 76, no he fet la mini, però vull dir que he viscut, i sé de què va, ja ho recordaràs, ja.
T'ho prometo que ho recordaré.
Sí, ja.
100%.
Jo sóc una persona que deixa empremta, no t'oblidaràs mai de mi.
Em faré una foto amb tu perquè, mira, si una cosa tenen els passarells actuals és que n'aprenen dels antics, llavors. Com que tu no et feies fotos amb persones importants, jo avui me la faré amb tu.
És que avui en dia hi ha, a més a més,
així
hi ha mòbils.
Ja podré dir que he estat...
Hi ha mòbils, hi ha molts mitjans. En aquella època o feia un fotògraf allà professional o no tenies fotos. O sigui que...
Molt malament, això de no fer-se fotos amb els grans.
No.
Avui ja et tinc
molt. N'estic molt apenedit perquè hi ha gent que estava allà, que m'hagués costat molt poc dir-li amb algú, ei, fem una fotografia. Però, claro, jo era el director.
Escolta, Jordi, ara anem aquí. Ha arribat un moment de l'entrevista que ve cap al final, que portes una estona aquí xerrant, que ja has agafat confiança, que t'has anat deixant anar, i arriba el punt àlgid de t'has de deixar anar més.
Jo l'agafo sempre
no
la confiança.
Dit, vinga, som-hi. Llavors venen unes preguntes incòmodes, apèn tu el que entenguis per incòmodes, però... Més deixades anar, així que som-hi. A veure, jo he de dir, i reconec que estic fascinada amb la teva vida, sobretot. Més amb, o sigui, amb el que escrius, evidentment, però amb les teves vivències. Hi ha algunes que m'han marcat molt, algunes que dius, dona per escriure un llibre o uns quants llibres, gairebé 600 com els que has escrit tu. Entre aquestes, resulta que quan tenies uns 12 anyets, encara eres més passarell que jo, la mestra va dir als alumnes que escrivíssiu una redacció lliure, temàtica lliure, del que volguéssiu. I vai tu, Jordi Sierra, escrius sobre una història d'un marcià verd, pelut...
Babós.
I que baixa de Mart a la Terra i es perd.
Tu ets conscient, Jordi Sierra, que vas escriure E.T. amb 12 anys, sí, abans que Steven Spielberg?
Sí, sempre ho explico, això. Dic a l'Spielberg, el molt guarro, em va copiar.
Doncs sí,
perquè era el mateix. Els dic als nens, però veieu, la vida que és injusta, ell es forra, i a mi la tia em clava un zero que em deixa esparverat. Un zero! I vaig dir, maestra, un zero, per què? I abans va ser una mare inútil i tot això. Inútil, sí, sí.
Només Steven Spielberg, jo crec que va recuperar... Encara conserves aquesta redacció?
No, home, no, era un treball escolar. Ho guardo tot, menys el primer que vaig fer amb 8 anys, en l'hospital...
Assalto al First National Bank.
Exacte, el me va tancar el meu pare.
Això?
I em va dir, estudia matemàtiques, 8 anys, eh? A partir d'aquí mai vaig ensenyar res a ningú. Llavors, si aneu... Jo tinc la Fundació Sierra i Fabra, molt a prop d'aquí, a la plaça de l'Olivereta, a Sants. Hi ha la Fundació, el Centre Cultural Sierra i Fabra, i el museu, a la part de dalt hi ha el museu, amb tota la meva vida, les taules en les que he escrit, els ordinadors, les màquines d'escriure que he treballat, tot ho he guardat sempre, perquè sabia que tindria un museu. Sempre ho he guardat. I en aquest museu hi han les novel·les que jo feia amb 10 i 11 anys, de 100 pàgines. I hi ha l'original de les llibres de 500 pàgines que vaig fer als 12 anys quan em va dir inútil la mestra. Està en el museu de la Fundació. Es pot veure.
A veure, perquè m'aclari jo. La mestra et demana fer una redacció lliure. Sí. Fas la història d'E.T. que et va robar Steven Spielberg. Sí. Llavors et posa un zero tenint en compte que vocabulari com el teu, que et llegies diaris per aprendre paraules noves, no tenia cap altre alumne.
Llegia, sí,
era un zero injustificat, segur.
Total, no hi havia... Es va pensar que li prenia el pèl, perquè era un marxar escarós i anava per allà buscant mi casa. I que dèiem allò el mateix. Vull tornar a casa. Anava així, tot desesperat, amb un cul gros. És que era de tret, ho juro. I la mestra es va pensar que li prenia el pèl, que me'n fotia d'ella. Ah, que asco de bitxa, Sierra, que burro eres. Bum, un zero.
I després aquest zero va ser quan... Perquè era una altra de les frases que havia agafat.
Sí.
Quan tu li dius a la professora, mira, professora, jo vull ser escriptor.
Em diu inútil.
Et diu?
Que no sumi i que busqui una feina. Textualment va ser... Mira, se'm va quedar gravat. Mira, hijo, eres un inútil i lo seràs tota tu vida. Búscate un trabajo perquè no sueñes. Em va dir que no sonyara. I em vaig anar a casa plorant com una magdalena, i em vaig tancar a casa, vaig cridar a algú que creia en mi, i vaig descobrir que sí, que jo creia en mi mateix, i és suficient. I va ser quan vaig enfrontar-me a dir, com que feia llibres de 100 pàgines...
Ara 500.
I no em costava res, vaig dir, tinc que fer un llibre gruixut. I era un nen, em pensava que el Quijote era millor que un llibre petitet. I vaig dir, no, un llibre gruixut, i vaig fer la vida d'un gos durant 2 anys, o vaig acabar amb quasi 15 anys... I a dir que el llibre es pot veure i tocar està al Museu de la Fundació, junt amb els que feia abans. Havia un nen que fa llibres de 100 pàgines amb 10 anys i 11 anys i li diuen que no serà escriptor. La gent és tonta o què? Bueno, mira, és el que va passar en aquella època.
Jo després també... Porto tot el matí intentant recordar com va ser la conversa i intentant-ho trobar. No ho he trobat, però a mi em sona que parlant de tu fa un temps amb una persona em comentés. Una vegada, quan estudiava a la universitat, va venir a fer una xerrada o algú et va entrevistar o... que vas acabar a la boca d'algun professor d'una universitat, no sé si vas anar o era el mateix professor o professora que parlava de tu, i explicava que el teu mètode d'escriure era que et tanques durant un cap de setmana... que vomites tota una novel·la, que pots deixar una novel·la escrita en un cap de setmana i que ho fas a mà? Ho fas a mà? Escrius a mà?
Els guions els faig a mà.
I la novel·la?
El guió amb ordinador o màquina d'escriure abans de l'ordinador. Jo treballo sempre el guió a mà, paper i boli, i ho faig en els avions, als hotels. Me'n vaig molt a illes desèrtiques on estic jo sol amb un taparrabos o sense taparrabos perquè no hi ha internet, ni televisió, ni diaris. Allà em tanco a pensar, a fer guions. És l'important, pensar i fer els guions. Fer el guió previ és l'essència. Escriure'l és quan passar amb net el que tens al cap. Per tant, si un cap de setmana n'he fet alguna vegada. Un llibre infantil el faig en una tarda, un dematí o 2 dies, segons el tipus de llibre. Si és infantil és molt curtet. Una novel·la com aquesta, que la veritat oculta, que és més llarga, ja et dic, això deuen ser 2 setmanes i mitja o 3 d'escriure. Però sí, em tanco i fins que no l'he acabat no respiro. Vaig al cine cada nit, però no...
Vas al cine cada nit?
Si hi ha pel·lícules, clar, perquè és que no, jo vinc davant del Cineses, allí dalt, a Joan Sebastià, que, i coi, perquè facin una pel·lícula bona un cap de setmana ja és un miracle. Abans estava cada dia al cine quan era jove, i a vegades feia doblete, hi havia 5 estrenes, feia dos seguits, i avui en dia costa molt, per tant, hi ha plataformes, sempre en veig una o dues pel·lícules i m'has d'anar a dormir, sempre.
Ja sé que t'agrada molt el cinema i de fet n'ets un expert del món del cinema també, però si parlem del... Si un té la sensació que al cinema ja ens hem acostumat a que es fan pel·lícules com a xurros, et molesta que hi hagin cada cop més... Com ho dic, això? Cada cop més famosos que es creuen escriptors que per Sant Jordi publiquen el seu títol. No.
Mira... Saps quan Sant Jordi es farà l'any que ve? 50 Sant Jordi seguits. I jo segueixo. El famoso que firma hoy, tiene cola hoy, d'aquí 2 anys seguirà sent famoso, però estarà a la tele o a la ràdio o fent el que sigui. I jo seguiré anant a Sant Jordi a firmar llibres. Jo sóc un corredor de fondo, sóc un... I els famosillos són... Oi, quiero hacer un libro porque me viene a gusto. No, ni veig que sigui intrusisme ni res d'això. Si comencem a diferenciar els escriptors professionals com jo, dels escriptors amateurs, de l'escriptor... No. Saps el que m'emprenya? I això sí que ho reconec.
Ui.
Està a una fira del llibre, a Barcelona o a Madrid, ara vaig la setmana que ve a la fira del llibre a Madrid, i veure a un influencer... amb una cua de 200 metres de 200 nenes plorant i saps que el llibre no l'ha fet ell. Això sí que em toca molt la pera. Molt. Vale? Això em rebenta. Perquè estàs estafant a la gent, estàs enganyant. Vens el teu nom, el que ha fet un altre. I conec que molta gent dius que em paguen 4.000 euros per fer una novel·la per aquesta influencer. I llavors vas a la fira i dius, mira, la que li han pagat 4.000 euros a la negra per fer-ho. I ho trobo terrible. A mi, ara no crec, però encara fa anys encara em deia... Hi havia algun burro que em deia... És impossible que escriguis tant. Tindrà 50 negres, no? Vés a cagar. Com t'he dit abans, ho tinc tot documentat. Puc ensenyar llibre per llibre el diari de quan l'he fet. No tinc per enganyar. A més, el meu estil tinc un estil molt definit. Diàlegs, intensitat, ritme, frases curtes... I el meu estil és com l'empremta dactilar, és meu, és el meu estil. La tècnica varia segons cada llibre. Per tant, m'és igual que em toqui... Cada any, el Sant Jordi em toca al costat o l'altre cantó, tal i qual, alguna patum de televisió. I me'ls aprecio, vull dir, no passa res. Fa 2 anys estava amb el Cruanyes. Hòstia, es va fotre un fart de riure, el Toni Cruanyes i jo. I no li vaig dir, ets un intrus perquè has fet un llibre. No, és un tio encantador, doncs vale, he fet un llibre. Collonut, que el firma i té gent que vol l'autògraf. Fantàstic. Jo d'aquí 5 anys seguiré firmant.
Corredor de fons.
T'has dit-ho als...
Tu volies fer preguntes i només me n'has fet una.
Si no em deixeu...
Ara seguim, però deia-ho als influencers i m'ha fet molta gràcia, perquè pensava, si hi ha influencers que tenen 3 o 4 negres escrivint el seu llibre, i alguna presentadora de Telecinco també. En fi. Tira.
També durant l'entrevista, Jordi, has dit que va haver-hi un moment a la teva vida que et va deixar d'importar ser tartamut i que el millor és enriure's d'un mateix, després dels altres, primer d'un mateix. A dia d'avui, amb 76 anys, un menys que Steven Spielberg, què és el que més t'importa?
El que més m'importa?
Sí.
Bé, és evident que ja tens una edat que el que més t'importa és estar sa, bé, poder seguir escrivint. El meu amic Paco González de Desma, gran escriptor policiac, va tindre un ictus. I quan el anava a veure, va estar 4 anys amb una cadira dient tonteries, pobre home, un tio que era intel·ligent. Jo no vull arribar a això. El que més importa és arribar, quan estiré a la pota, morir escrivint. I fa un any i mig, ahir es va complir, la vida em va donar el cop més dur de la meva vida, que em van matar la dona.
El camioner.
Després de 54 anys junts. I això és un cop bestial que ningú s'imagina el que és, salvo els que hagin passat. Però estic aquí, parlant amb tu i amb energia i escrivint. Per què? Repeteixo, perquè la vida segueix i només tens això i és un desperdici renunciar al temps que puguis viure sa i llúcid. Per tant, el que m'importa ara és estar sa, superar les adversitats, els cops que et dona i seguir escrivint, que és el que m'agrada fer.
També has explicat que precisament després d'aquest accident que et van matar la dona, ara fa un any i mig, sí, vas estar 5 mesos sense escriure.
Sí.
la novel·la que va sortir després d'aquests 5 mesos sense escriure, creus que ha estat la més complicada per tu a l'hora d'escriure?
No, és un llibre que acaba de sortir ara, es diu El misterioso caso de l'extraterrestre verde i bajito.
Un altre cop un extraterrestre,
m'encanten, m'encanten les, mira, per casualitat. Bueno, no, va ser el primer llibre que vaig fer. Mm. I el llibre del Miquel Mascarell, que va sortir a l'abril, que és alguns dies de maig i un de juny, era el llibre que estava fent quan va matar la meva dona. El capítol 9, estava a mig capítol 9, em van trucar a la policia que la meva dona havia mort. No sé com vaig poder acabar aquest llibre, però el vaig acabar per ella. En lloc de fer cada dia 15 pàgines, en feia una o dues al dia. Però vaig acabar-lo. Després ja em va vindre el baixón i vaig estar sense escriure 5 mesos. Però aquesta força de voluntat de dir... Tu te n'has anat, però jo aquest llibre l'acabaré. Això és una cosa que té poca gent i ho sé perquè m'ho diuen. Per tant, bueno, no sé la pregunta quina era, però ja tinc un set el que he volgut.
M'has contestat, era quin llibre és el que t'havia costat més escriure.
Això, exacte,
que vas acabar per ella. Sí. Llavors també has dit que el teu pare et va trencar a trossets la teva... No sé si es pot considerar una novel·la si només té 3 pàgines. Això per començar, no. Perquè només tenia 3 pàgines. Tu tenies 8 anyets.
Era la meva primera història, coi.
Però no vas agafar els papers que et va trencar el teu pare? Encara...
Nena, jo estava al llit embenat com una mòmia.
Les mans també.
Penjat de filferros. Només tenia lliure el braç dret. Tu creus que jo... Mira, nena, mira aquest tall.
Aquesta cicatriu te la vas fer amb el vidre.
Clar, i el nas sencer. Estava tot embenat. Com... O sigui, jo tenia 40 forats a part dels normals, arreu del cos. Per tant, jo no em podia aixecar. Tenia només una mà lliure. No, va ser molt complicat, va ser molt complicat. No, va trencar, ja està. I vaig pensar, ja s'ha acabat, mai més ensenyaràs a ningú. I mai va llegir... Avui en dia, qualsevol jove acaba un llibre, o fa un relato i el penja a internet. O fa llegir la seva mare. Mare, mira què et sembla, això. Nen, és ta mare, què vols que et digui? ni cas. O el teu millor amic, que és un burro que no llegeix. Per què li ha dit, doncs, no, queda-te'l, no, ja vols escriure, ja arribarà el dia que publiquis coses. Què vols, el copet a l'esquena fàcil, no?
Jordi, si entres bé, encara escrius a mà?
Com si t'hi...
Encara escrius a mà, els llibres?
Els guions.
Els guions, sí, sempre. Sempre.
Per què això?
Perquè és el costum, i perquè, aviam, un guió és... Imagina't el Picasso, quan va fer el Guernica, va fer el Guernica a trossos. El cavall, el no sé què, i després ho va ensemblar. Amb un ordinador tens una pantalla i prou. Quan jo faig un guió, tinc la taula plena de xuletes, papers enganxats, retalls de diari, mapes, coses, i la llibreta... Estic al capítol 24 i dic, hòstima, això tenia que haver-ho dit abans. I vaig al capítol 14 i allà afegeixo això perquè encara no havia sortit. Per tant, vas amunt i avall, i això necessites elasticitat. I amb una pantalla no la tens.
Mateix boli sempre?
Bueno... Saps que guardo també tots els bolis que s'ha trobat?
No ho puc creure.
Sí o no?
I les ulleres, i els rellotges, tot ho tinc guardat.
Això sí que és la verdad oculta.
Sí, sí.
Jordi Sierra i Fabra, la verdad oculta, editat per Roca Editorial. La veritat que val molt la pena, com tots els que ha tret, i val molt la pena, com sempre, una conversa amb ell. Jordi, ha estat un autèntic plaer, com sempre, torna quan vulguis.
Gràcies, això esperem. Al setembre ja torno per parlar de mis salvajes rock, ai, mis años rockeros.
Ara, doncs t'esperarem aquí a Radio Estel. Que vagi molt bé.
Gràcies.
about it all that much. It's my work, he'd say, I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way. Up to some paradise, where the trout streams flow and the air is nice. And ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse, where they tried to turn a man into a mouse. All of Reuben's cards were marked in advance. The trial was a pig circus, he'd never had a chance. The judge made Reuben's witnesses drunkards for the slugs. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. Black folks, he was just a crazy nigger.